Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
En biologia, l'evolució és el procés de canvi en els trets heretats d'una població d'organismes entre una generació i la següent. S'utilitza per descriure el procés de canvi d'una forma simple a una forma més complexa i o avançada. I com tots, l'ésser humà també ha evolucionat amb el pas del temps. Cap a una forma més complexa? Segur. Més avançada? Ja no tinc tan clar. Resulta que abans d'ahir dimarts, a Barcelona, hi havia vaga de taxistes. La vaga implicava una aturada a la Ronda de Dalt, col·lapsant sobre manera i atrapant a qualsevol pobre desgraciat que s'hi trobés. Enmig del caos, i després de moltíssima estona, una senyora que era dins un cotxe va agafar una crisi d'ansietat i, presa per l'angoixa, va començar a cridar d'impotència. Escoltem-la. Fins aquí la primera part del capítol, que per si mateix ja és prou trist. El més greu de la situació és que el que va passar després, quan la gent que era allà, taxistes, m'imagino, lluny d'acostar-s'hi, ajudar-la o intentar calmar-la, van començar a treure mòbils per enregistrar-la i fer-ne burla. Només cal veure les imatges que han circulat per les xarxes. A gairebé totes es parla de la dona histèrica, en majúscules, a més, i en totes s'hi escolten comentaris de burla cap a la pobra dona que no sabia que la seva desgràcia més gran d'aquell dia encara era per arribar. I fins aquí la segona part del capítol. La tercera comença quan els espectadors, entre el que m'hi compto, davant la imatge de la senyora, tenim una primera reacció de sorpresa i no és difícil que ens vingui al cap el pensament «aquest vídeo sortirà a la PM» o algun pensament similar, en qualsevol cas. De totes maneres, de tots els que he sentit, ningú, de totes les opinions que he sentit o que he escoltat, ningú s'ha compadit de la senyora. Ningú ha retret que cap taxista s'acostés a calmar-la. Ningú s'ha parat a pensar com n'és de mesquí usar la misèria dels demés per la rialla general. I això no és nou, s'ha fet tota la vida, però se suposava que l'ésser humà havia evolucionat. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui tenim una jornada amb canvi respecte als últims dies, encara amb una temperatura freda. Aquesta nit hem arribat als 3 graus negatius aquí a Palafrugell, però la tendència és que a poc aquestes temperatures mínimes ja no siguin tan baixes. La nuvolositat anirà en augment i el vent del nord anirà perdent força per donar pas a vent de component est. Avui pot arribar alguna precipitació cap al migdia i atenció perquè la cota de neu és de 300 metres i pot quedar algun punt enfarinat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per estat de la mar i per fred. De cara al divendres arriben precipitacions i la cota de neu es mourà entre els 500 i els 800 metres. Quan faltin 2 minuts per les 9 i tornem actualitzant aquesta previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara passen 8 minuts de les 4... Perdó, ara passen 4 minuts de les 8 del matí i hem de fer una petita repassada a les temperatures que en aquest moment estan fregant el grau negatiu, un grau negatiu per sota zero, que podeu trobar a Torroella, Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro o a Palafrugell. Dèiem les 8 i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà i volem que sortiu de casa ben informats. I per això cada dia us repassem la informació més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Ja ens anirem despertant, eh? El pacte de govern a Palafrugell, Trontolla, Toni Sella, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia. El PSC de Palafrugell analitza la proposta que li ha fet el president intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé, perquè el socialista Juli Fernández ocupi l'alcaldia fins a la fi del mandat. Recordem que el PSC i CiU de Palafrugell tenen un pacte de govern segons el qual el darrer any de mandat l'alcaldia passaria a mans del que fou cap de llista de CiU, Albert Gómez, actual primer tinent d'alcalde. Però Gómez va deixar Unió la tardor de 2015 i el Partit Democristià el considera un trànsfuga.
El dirigent intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé, s'ha reunit aquesta setmana amb l'alcalde de Palafrugell per traslladar-li la proposta. Unió entén que l'acord és entre els partits i reclama a Albert Gómez que retorni l'acta de regidor i la de diputat provincial. Els socialistes estudiaran la situació, però Gómez els adverteix que si no respecten el pacte, l'acord de govern pot trencar-se ara mateix. Cal tenir present que el PSC manté el govern pel suport de CiU, perquè no tenia prou majoria. Juli Fernández vol respectar el pacte, però també és partidari que els polítics que deixin un partit retornin l'acta de regidor, com és el cas. Aquesta situació deixa a la corda fluixa la majoria de govern a Palafrugell, pendent de la decisió que prengui el PSC.
Bonificacions de l'IBI a Begur per famílies nombroses o monoparentals.
20 famílies nombroses o monoparentals de Begur es beneficien enguany de la bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'any passat. La bonificació pot arribar fins al 50% i afecta tant si en són propietaris com a llogaters. La Junta de Govern ho ha acordat per unanimitat. Del total que haurien de pagar aquest any aquestes famílies, que puja a més de 8.700 euros, els hi han abonat uns 3.400 euros, fet que representa un 39%. Així, finalment, hauran de pagar uns 5.300 euros.
Els percentatges es fan d'acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals que van ser aprovades a finals del mes de setembre passat, sense cap vot en contra. Per aconseguir la bonificació calen una sèrie de requisits, com, per exemple, estar empadronat durant l'any anterior a l'exercici en el qual es demana la subvenció o estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i no tenir cap deute per cap concepte.
El ple de Palamós ajuda a la Creu Roja.
El ple de Palamós ha aprovat declarar les obres d'ampliació del local de la Creu Roja com d'especial interès públic. Això permetrà gaudir d'un conjunt de beneficis fiscals perquè s'entén que la seva activitat dins el local constitueix un benefici per a la comunitat. L'entitat s'estalviarà el 95% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.
La Creu Roja va presentar la sol·licitud abans d'acabar l'any i va rebre llum verda dels serveis tècnics, l'arquitecte municipal i gestió tributària de la ciutat. En el ple s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut. El seu regidor, Joan Boigues, hi dona suport, però ha optat per l'abstenció perquè entén que l'Ajuntament hauria d'assumir serveis que donen entitats com Creu Roja i que aquesta no és l'única entitat que du a terme activitats en benefici de la comunitat. La seu de Creu Roja Palamós, situada al carrer de la Mercè, s'ampliarà amb el local del costat, que ha comprat amb una part dels 1,3 milions d'euros que una benefactora va deixar en llegat a aquesta entitat.
La Costa Brava és present a Fitur 2017.
L'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona és present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, des de l'Espai Promocional de Catalunya. La mostra, una de les cites anuals del sector, s'allargarà fins diumenge. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona hi presenten l'oferta turística global de la destinació, així com també les novetats en productes i serveis turístics per la temporada 2017.
Entre altres, destaquen la commemoració de l'any de la bicicleta i la sostenibilitat, la celebració de la segona edició del Mes de la Cultura al novembre, la tercera edició del Festival En Natura't, la quarta edició del Festival del Vi Vívid i la programació de festivals d'estiu de la Costa Brava, entre d'altres. Els representants gironins es reuniran amb companyies de transports aèries i ferroviàries, empreses operadores de viatges, portals de viatges i mitjans de comunicació, amb la voluntat d'establir-hi relació i estudiar propostes de col·laboració i nous projectes.
Les 8 del matí, gairebé 9 minuts, acabem.
Supermatí.
Campanya gastronòmica de la Tòfona, que comença avui a Pals.
Avui comença la quarta edició de la campanya de la Tòfona, que s'allargarà fins al 18 de febrer. La iniciativa gastronòmica s'ha presentat aquest dimecres en un acte al restaurant S'Apunta, un dels establiments on es podran degustar les propostes amb la Tòfona Negra com a base, juntament amb els restaurants Sol Blanc i Esportal.
La Tòfona Negra és un comestible excel·lent. Els francesos l'anomenen el diamant de la cuina i fa anys que van incorporar-la com a condiment en el seu repertori culinari. També es fa servir per aromatitzar conserves i embotits, com la coneguda botifarra catalana. Trufada. És el bolet amb un preu més elevat en els mercats especialitzats catalans, tant per la seva qualitat com per la seva raresa i la dificultat per trobar-lo.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8 del matí. Però el Supermatí no en tenim prou, volem seguir informant-vos. I com cada dia fem un repàs a l'actualitat general.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El president dels Estats Units, Barack Obama, acusa Vladimir Putin d'atiar l'antiamericanisme, Dani Cortés.
Sí, bon dia. En la seva última roda de premsa, abans de deixar la Casa Blanca, Obama ha volgut deixar clar que les sancions dels Estats Units a Rússia són per la crisi d'Ucraïna i res més. D'aquesta manera nega que s'hagi sancionat Rússia pel cas del ciberespionatge. Obama deixa divendres la presidència dels Estats Units el mateix dia de la investidura de Donald Trump.
El mateix Obama commuta la pena de presó a qui va ser la font de WikiLeaks, el militar Chelsea Manning.
Estava condemnada a 35 anys de presó i serà alliberada el mes de març. Durant el judici, Manning es va declarar culpable i va demanar perdó per la filtració de documents de les guerres de l'Iraq i d'Afganistan i també diversos cables del Departament d'Estat. La seva condemna va ser la més alta que hi ha hagut mai per una filtració als mitjans de comunicació.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras accepten encarar la negociació dels pressupostos amb la CUP sense tocar l'IRPF.
La principal demanda dels anticapitalistes ha estat pujar el tram de l'IRPF a les persones amb una renda superior als 60.000 euros. El vicepresident i el president de la Generalitat han acordat una posició comuna, segons avança avui el diari Ara, que serà no canviar l'IRPF. Esquerra Republicana era partidària de cedir a la demanda de la CUP, però el Partit Demòcrata ho rebutjava.
Acord entre el Partit Popular i el PSOE per resoldre la devolució de les clàusules sòl.
Els socialistes s'abstindran al Congrés en la votació del decret que permetrà retornar els diners. Els clients afectats per aquestes clàusules abusives podran començar a recuperar els diners, o almenys una part, sense anar a judici d'aquí a 3 mesos, com a molt tard. Això sí, els bancs no estan obligats a retornar tot el que van cobrar en aquest concepte.
Seguim. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ordena a l'Estat decidir si el català i el valencià són la mateixa llengua.
A mitjans de 2015, un advocat català va presentar una petició al Consell Oficial de les Llengües del Govern espanyol perquè aclarís per què algunes webs oficials de l'Estat, de diversos ministeris, la de la Casa Reial o la del Palau de la Moncloa, s'estableix que el català i el valencià són llengües diferents, mentre que a les dels altres ministeris, per exemple, de Cultura o d'Indústria, s'indica que són la mateixa llengua. El Consell no va respondre i l'advocat va presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Finalment, la sentència li ha donat la raó i declara vulnerat el dret fonamental a obtenir una resposta raonada i ordena a l'Estat que respongui la petició. Per tant, sabrem definitivament si el català i el valencià són la mateixa llengua o almenys el que pensa l'Estat.
Sí, exacte. El que pensa l'Estat en qualsevol cas. A Catalunya, les bases dels comuns escolliran el nom del nou partit just abans de l'Assemblea Constituent del mes d'abril.
La intenció per ara és que el grup promotor del nou partit formuli un grapat de propostes a les persones que s'han inscrit al procés fundacional. Decidiran la nova marca per votació online. El nom, però, no es presentarà fins al conclave constituent. L'objectiu és tenir el partit a punt per les eleccions que s'haurien de convocar després del referèndum previst pel setembre.
Les 8 del matí i 13 minuts.
Supermatí.
L'onada de fred dispara el preu de l'electricitat.
Sí, una de les conseqüències d'aquesta onada de fred és que el consum elèctric s'ha disparat fins a uns nivells que no es veien des de feia 5 anys. Segons Red Eléctrica d'Espanya, el consum d'electricitat va marcar màxims històrics ahir entre 7:45 i les 9. Per això, el preu de la llum ha arribat a un nou màxim, que supera el màxim anterior, el de desembre de 2013.
Anem cap a Itàlia. 3 terratrèmols afecten el centre i obliguen a evacuar el metro de Roma.
El sisme més fort ha estat de 5,7 graus i s'ha notat molt a Roma. S'hi ha suspès el servei de metro com a mesura de precaució. També s'han tancat escoles i museus. Revisen si hi ha hagut alguna afectació tècnica.
I acabem. La crisi política de Gàmbia provoca la repatriació d'un miler de turistes.
Sí, el president Yahya Jammeh, que ha governat el país durant 22 anys, es nega a reconèixer la derrota electoral als comicis del mes passat i ha declarat l'estat d'emergència per un període de 3 mesos. Milers de persones han començat a fugir cap al Senegal davant d'aquest empitjorament de la situació política. També centenars de turistes britànics han començat a ser repatriats després que les autoritats del Regne Unit han recomanat no viatjar a Gàmbia a causa de la crisi interna.
Gràcies, Dani Cortés. És gairebé 8:45 del matí.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Capital els matins de dissabtes de 6 a 8 i els matins de diumenges de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a Ràdio Capital, dissabtes i diumenges al matí. Dissabtes de 6 a 8, diumenges de 8 a 10. El 93.7 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A més, heu de pensar que l'Albert Malla és història viva de la ràdio i això encara ho fa més atractiu. És un quart de nou. I avui és dijous 19 de gener del 2017 i avui dijous, com sempre i com cada dia a casa nostra, hi passen un munt d'activitats, un munt de propostes. En David Parreño les recull, en recull les més destacades i ens les explica en aquest resum de l'agenda diària.
Supermatí.
Mobilització pels refugiats a la Bisbal. David Parreño, bon dia.
Avui mateix comença un seguit d'activitats de la Bisbal per les persones refugiades. A 8:45 del vespre a la biblioteca, el periodista i escriptor Pere Maruny impartirà una xerrada amb el títol El Pròxim Orient, epicentre de la guerra global. Aquest dissabte, a més, a partir de 10:45 de la nit, la sala L'Alternativa viurà un concert amb diversos músics com Mazzoni, Miquel Abres, San Josecs o Les Anxovetes.
Un documental al Teatre Municipal de Palafrugell recordarà Vicenç Ferrer.
S'hi projectarà un documental sobre la vida d'aquest missioner a l'Índia, que porta per títol La felicidad según Vicente Ferrer. Serà a 8:00 del vespre i està organitzat per la Taula de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell. I també a Palafrugell, a 6:45 del vespre, a la biblioteca s'impartirà un taller d'intel·ligència emocional amb el psicòleg Pau López.
Els monjos de Solius celebren 50 anys.
Doncs sí, ja fa 50 anys que els monjos es van establir al monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, al municipi de Santa Cristina d'Aro. Ho celebraran aquest dissabte, coincidint amb la festa de Santa Agnès de Solius a partir de les 11 del matí.
Gràcies, David Parreño. Ara passen 2 minuts d'un quart de nou.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Temps pel comentari. I el comentari en la seva edició d'avui dijous ens el porta el músic bisbalenc Carles San José. Carles.
El mercat lliure està fent apujar els preus dels lloguers a Barna de forma desorbitada. Però la normativa urbanística no permet edificar més. I, per tant, el govern Ada Colau busca fórmules per compensar aquesta pressió del mercat i evitar que la gent marxi del centre de Barcelona. El mercat lliure ha fet marxar les empreses productores a les zones més pobres del planeta. Donald Trump, president del país més promercat lliure del planeta, ha amenaçat amb aranzels les empreses deslocalitzades i moltes d'aquestes s'han afanyat a anunciar el retorn al seu país. En nom del mercat lliure, s'han privatitzat serveis bàsics sense competència possible i ara, fins i tot a TV3, es fan reportatges sobre els mals de la mala privatització d'aquests serveis bàsics. El mercat lliure també ha fet que els preus dels habitatges a la Costa Brava siguin més cars que a l'interior i en aquest cas no hi busquem solucions perquè més o menys tothom sembla que ja li va bé, suposo. I no vull parlar dels lloguers dels locals comercials perquè se m'acaba el temps, però bé, en resum, i perquè se m'entengui. Aquí no hi ha mercat lliure que valgui si això provoca malestar a la gent. Aquí no hi ha governs que valguin si no milloren la vida de la majoria de les persones. Els que han defensat el mercat lliure quan els convé defensen les lleis més restrictives. Perquè no cal estar ni a favor ni en contra del mercat lliure, cal estar a favor del benestar de la majoria de la gent i trobar les fórmules que ens vagin millor a tots, res més. Mentre tertulians comunistes i tertulians capitalistes van discutint sobre un debat més propi del segle XX, espero que algú estigui buscant fórmules que simplement funcionin. Perquè encara que els diaris diguin que la cosa millora, a la majoria dels empordanesos em sembla que aquest gener se'ns està fent costa amunt, amunt, amunt. Molt bon dia a tots.
L'opinió, el comentari que posa Carles San José, San Josex. 5 minuts per sobre d'un quart de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Eugeni Pibernat, bon dia.
Bon dia.
On feia més fred, a Viena o a Begur avui?
Doncs a Viena, a Viena.
Sí?
Cap dubte, a Viena, sí, feia més fred a Viena.
Home, Déu-n'hi-do, com està apretant avui. Estem a un grau sota zero ara mateix, eh?
Però això no és res, eh? A Viena, quan vam arribar a la nit anterior, a Viena sota 14 sota zero.
14 sota zero, no està malament.
Sí, sí.
Bueno, devíeu tenir calefacció, eh? Per això a la fira...
Ens queixem d'estar massa bé.
Ens queixem d'estar massa bé. Exacte, home, les xarxes s'han omplert de comentaris de gent de no, sou uns exagerats amb la fred, amb la fred. Però home, Déu-n'hi-do, tu, no està malament.
Realment, la diferència, una és la humitat, que aquests dies no està fent, però sobretot el vent. O sigui, el vent és el que fa que la sensació, l'altre dia sentia per la ràdio també, que parlaven de la temperatura de sensació i estaven parlant de que en un lloc que hi havia un grau de temperatura però que pel vent que hi havia la sensació era de 12 sota 0.
Clar.
Evidentment, doncs, el vent és el que ajuda a fer aquesta sensació i aquesta incomoditat que tots anem patint aquests dies.
Molt bé, ara mateix parlem de Viena. I parlem d'altres aspectes sobre l'actualitat de Begur amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Begur, l'Eugeni Pibernat. Abans, però, fem una petita radiografia de l'estat de la qüestió amb en David Parreño. David.
Begur amb Calonge s'ha promocionat a Viena. Els dos municipis han participat a la Fira Internacional de Turisme que es va celebrar el passat diumenge a la capital d'Àustria. Ho fan amb la mirada posada en obrir nous mercats i atreure el turisme provinent d'aquest país.
Molt bé, per això parlàvem de Viena. Bé, com ha anat aquesta fira?
Doncs molt bé, és una fira de turisme molt important que hi ha en aquella zona germànica i que hi ha un munt de visitants que hi van. Es compta que més o menys entre 140 i 150 mil persones han passat per la fira.
Escolti, i hi ha qui diu, i voleu dir que fa falta que vingui més gent ja, encara?
Doncs precisament per això hem anat a Viena. Perquè diguem que tots els municipis de per aquí la zona el que volem és estacionalitzar una mica les temporades. Llavors, per la manera que tenen de fer les vacances dels austríacs, ens va arribar que és un públic que sobretot viatja al setembre, viatja a l'octubre i nosaltres el que volem precisament és allargar les temporades pels extrems, com ja havíem dit moltes vegades, i creiem que és un turisme, doncs, que ens pot interessar. És un turisme que no només és sol i platja. Uh-huh. És un turisme interessat, doncs, evidentment, que busca bon temps i que busca la temperatura, que aquí la tenim al setembre i l'octubre, però que a més no només busca sol i platja, sinó que a més, doncs, té inquietuds culturals, arquitectòniques, gastronòmiques, fa molta bicicleta, molta randonée, i això és el que va.
Regidor, i què és el que els hi explicàveu als turistes austríacs que trobarien si vinguessin, per exemple, doncs això, no? el mes d'octubre o el mes de maig?
Doncs d'entrada el primer que els hi ofereixes és que trobaran un paisatge fantàstic, trobaran el paradís, això per escoltat. Bé, bon temps, sobretot, bon temps per poder fer les seves excursions, per poder fer les seves caminates, per poder anar a veure monuments, tota l'arquitectura que trobem a Begur, doncs, dels indians, tots els camins de ronda que són únics, doncs, pel fet de que el no tenir una carretera que va per la costa, com normalment tots els pobles tenen, doncs, a Begur no hi ha carretera, doncs hi ha els camins de ronda. Doncs és un espectacle poder fer aquests camins de ronda.
Aquests carrils bici que estàveu construint ja estan acabats?
El carril bici va a bon riba i estarà acabat amb la data. Queda ja només una última fase i després, doncs, acabarà d'asfaltar tot, condicionar tot, ja quedarà molt bé.
Senyor Pibernat, aquesta fira Messe és una fira minorista? És a dir, s'adreça al ciutadà normal i corrent o s'adreça a persones relacionades amb el negoci del turisme?
Evidentment, doncs, hi ha les persones del negoci del turisme, però és una fira finalista, és a dir, des del primer dia ens va impressionar les cues que hi havia a taquilla de gent per entrar.
Això és el que sorprèn una mica, no? Que vull dir que al final és
sí.
Segurament gent que vol anar en aquesta fira a triar on anirà de vacances, per dir alguna cosa.
Efectivament, nosaltres vam arribar allà a les 9 del matí, la fira s'obria a les 10, i a les 9 del matí hi havia cues, però gent allò, caminant amb pressa per poder entrar. Un cop vaig fer una mica de comentari amb el regidor de
Calonge,
que veníem nosaltres també i que participàvem junts en aquesta acció, vam fer el comentari i dir, escolta, això sembla les rebaixes del Corte Inglés a les millors èpoques. Aquestes ganes d'entrar, de ser el primer a entrar a veure què hi ha.
Sí, perquè al final allà, no, vosaltres en aquest cas no veníeu paquets de turisme, simplement el que fèieu era explicar al poble, la comarca, l'entorn, no?
Sí, nosaltres anàvem sota el paraigua de l'Agència Catalana de Turisme. Catalunya tenia un estand,
sí.
I nosaltres vam anar amb l'estand de Catalunya. Llavors ja Catalunya, doncs, explica, doncs, tot el territori a la gent austríaca, a la gent que va allà. Llavors, doncs, realment, doncs, expliquen des del fet de Barcelona. Barcelona és un punt d'atracció importantíssim pels austríacs. Hi havia un percentatge importantíssim de gent que preguntava per Barcelona, i després el que es fa llavors és comentar el territori, és a dir, contem que en aquest moment Begur i tota la zona aquesta, amb una hora des de Barcelona, una hora i quart hi ets. I per ells que fan estàncies llargues, que es fan estàncies, doncs, de més de setmana,
sí,
o 15 dies, doncs el fet de poder visitar una gran ciutat que té un atractiu cultural, etcètera, com és Barcelona, el fet de poder a una hora tindre paisatges com el que tenim aquí, i pobles i cales com els que tenim aquí tan a prop, tan a prop de Barcelona, doncs això és un valor afegit important de cara a aquesta gent que viatja cap al nostre país.
Regidor, hi ha algun tipus de quantificació sobre el retorn aproximat, per no dir real, que d'aquesta acció en aquesta fira?
Doncs diguem que el retorn el tindrem a l'estiu. En aquest moment l'únic retorn que tenim és el poder fer contactes, el retorn de la persona que va estar defensant el taulell, que pot dir, doncs, la quantitat de gent que s'hi va interessar, la quantitat de gent que es va poder informar, i després també un retorn ja directament, doncs, de jo mateix, amb l'entrevista que vam poder tenir amb el delegat del govern de la Generalitat allà a Viena, que realment, doncs, des d'allà s'està fent una feina important, tant a nivell turístic com a nivell país, i que això segur que tindrà un retorn important.
Canviem de qüestió. Anem a un àmbit que segurament no és el seu àmbit directe, però és notícia també d'aquests darrers dies. Hem conegut que Begú vol donar veu als veïns per refer les normes de residus. No sé si me'n pot dir alguna cosa vostè d'això, perquè si no tinc mal entès, aquesta norma té més de 30 anys.
Doncs sí, és un tema en 30 anys han canviat molt les coses, han evolucionat molt les coses. Diguem que fa 30 anys pràcticament no es reciclava, pràcticament fins i tot no es depurava, no, doncs, diguem que totes aquestes normes estan obsoletes, o com a mínim estan una mica desfasades i s'hauria d'actualitzar, i això és el que s'intentarà actualitzar aquesta norma. 30 anys no passen en va i s'ha de posar al dia això.
I quin és el procediment pel qual es demana la participació a la gent?
Doncs exactament, perquè en aquest moment tenim engegats un parell de coses de consultes, diguem, participatives.
Sí.
Exactament aquesta en concret, perquè no és de la meva àrea, és de l'àrea de medi ambient, no és la que... No sé exactament com ho faran o com ho farem, però bé, el que s'intenta sobretot amb tot això és fer participar, tal com vam dir, fer participar el poble al màxim en les decisions que pren el govern del municipi.
Mm-hmm. Justament ahir parlàvem sobre aquest tipus de consultes amb la regidora de Participació Ciutadana de Calonge, que traurà també a consulta una partida pressupostària de 50.000 euros, i bé, deixem que li pregunti el mateix que li vaig preguntar a ella, fent així una mica d'advocat del diable. Escolti, els ciutadans no dipositen la confiança en els polítics perquè durant 4 anys gestionin a partir d'un programa que han presentat? És de rebut que se'ls hagi d'anar preguntant l'acció política? És per contrastar, per contrastar amb l'opinió, amb opinions que surten de tant en tant al respecte d'aquest tipus de consultes que sembla que estan proliferant.
Bé, a veure, estem parlant de govern municipal. El govern municipal és el govern que, diguem, és més proper al ciutadà. Llavors, no és el mateix ser un president de la Generalitat, el qual, doncs, per molt que vulgui estar a prop del poble, doncs, no hi ha aquest contacte directe. Vostès haurien d'estar a un espai d'alcaldia per veure que les visites del ciutadà de tu a tu a l'alcalde són contínues. Uh-huh. Llavors, doncs, aquesta proximitat normalment porta que et dones compte de que per molt que tu fais un programa, per molt que hagin dipositat en tu la confiança de que administris bé aquests pressupostos i que facis, doncs, unes certes obres o unes certes millores en el teu poble, van sorgint coses. I molts cops, potser la gent agafaria i faria algunes petites obres o unes petites millores que no estan previstes en els pressupostos o no estan previstes en els programes respectius dels partits que governen la ciutat. Llavors, doncs, el sistema més ràpid i més directe és el fet de que el ciutadà pugui intervenir durant aquests 4 anys, i que directament no tinguin que esperar el següent mandat per poder fer aquell parc infantil al costat de casa seva, o arreglar aquell tall de carrer que li posarien uns arbres perquè a l'estiu hi tenen calor. No ho sé.
Miri, senyor Pibernat, estem preparant un nou programa de ràdio, bé, de ràdio, no és un ben bé de ràdio perquè el farem en format audiovisual, però estem preparant un nou programa d'entrevistes que volem fer sobre el terreny, i vostè que m'ha dit hauríeu de veure com en el dia a dia de l'alcalde no para d'entrar gent a parlar-li de coses concretes que sobrevenen durant el període del mandat. Doncs m'acaba de donar la clau de volta de tot plegat, perquè si li sembla, en el seu dia, quan tinguem tot això una mica més embastat, li demanarem a l'alcalde de Begú poder passar un, no sé si un dia o un migdia amb ell directament al seu despatx.
només tenim que fer-ho.
Ja li comentarem al senyor Loureiro.
Segurament l'alcalde estarà content de poder-ho fer, tot i que, evidentment, que és el que dic, serà un tema d'agenda, perquè, torno a dir-vos, és un continu de gent entrant, preguntant, i a més que són casos molt, molt, molt personals, entre cometes, no? Que referents al poble, però són... no es governa un poble, es governa un munt de vides, sí. Un munt de persones que totes tenen la seva particularitat i que tens un tracte pràcticament directe.
Escolti, senyor Pibernat, expliqui'm què ens deparen els propers mesos a Begur. Vostè, que és regidor de promoció econòmica, expliqui'm una mica què podem venir a fer a Begur en les properes setmanes o mesos, fins i tot.
Doncs a les properes setmanes i mesos, evidentment, tindrem el peix de roca, que com sabeu sempre es fa al llarg del mes de maig, la campanya gastronòmica del peix de roca, que si no tinc mal entès ni conto malament, serà ja la 19a edició, l'any passat de la majoria d'edat, i aquest any, abans del peix de roca, tindrem un esdeveniment que jo crec que pot ser molt important i molt, molt curiós fins i tot. Tindrem la reunió, una reunió del Cheetah Slow,
sí,
internacional a Begur.
El retorn d'aquella reunió que es va fer a Corea i que aquesta vegada es farà aquí a l'Empordà,
eh? El retorn de la reunió de Corea es farà aquí a Begur i Pals,
sí.
Begur i Pals, participant de l'acció, i durant els dies que vinguin aquests senyors, que no només vindran de Corea, sinó que vindran de, diguem, de tot el món, i creiem que d'Europa vindrà bastanta gent, aprofitarem per fer una fira a Begur de lo que és el moviment Cheetah Slow a l'estat espanyol, i participaran i exposaran i en un lloc concret que fem aquesta fira els pobles que formen part d'aquesta xarxa aquí a l'estat espanyol.
Home, m'està aquí donant una primícia ara. I com serà aquesta fira?
Doncs sí, estic donant una miqueta de primícia perquè tot això està tot just començant-se a bastar.
Quin format tindrà aquesta fira?
Doncs permeten que et doni la primícia, però que no et doni més, més detalls del format.
Home, perquè... no sé, això no sé si m'agrada això, eh?
A veure, si estem treballant ja amb aquesta fira, diguem que els pobles que formen part de la xarxa de municipis indians de l'estat espanyol ja han dit que vindrien, m'imagino que serà un format doncs, de carpa, de fira, de carpes on cada poble pugui exposar doncs, les seves característiques i potser pues, portaran alguna actuació o algun esdeveniment típic de cada un d'aquests pobles.
Però és per entendre'ns, una espècie de fira de mostres per donar a conèixer cadascun dels pobles o els pobles que formen part del moviment, per entendre-ho, per dir-ho així una mica ras i curt, no?
Per dir-ho ras i curt, però sempre enfocat sota el donar a conèixer què és Cheetah Slow, en què consisteix i quina és la filosofia d'aquest tipus de forma de viure dels pobles o la forma de governar els pobles de tal manera que preservem una miqueta l'entorn i preservem el futur dels nostres fills i dels nostres nets.
Eugeni Pibernat, regidor de promoció econòmica de Begur, gràcies per atendre la nostra trucada i home, seguirem de prop també l'evolució d'aquesta fira que això, si no recordo malament, perquè ara m'ho estic inventant, però crec que era pels voltants del mes de març que hi havia aquesta cimera de Cheetah Slow a casa nostra. Per tant, en el moment que això arribi, hi estarem a sobre.
Efectivament, serà a finals de març. Ja us informarem perquè vingueu allà a veure tot el que hi passa.
Doncs n'estarem al cas. Moltes gràcies i que vagi bé. Sort.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ara passen 9 minuts de 2:15 del matí. Entrem al segon bloc del programa.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. Som-hi. Van ajornar fa pocs dies la seva gira europea sense donar cap motiu i van dir que en 48 hores donarien a conèixer les noves dates. Finalment s'han presentat amb la sorpresa que ni Madrid ni Barcelona apareixen en el llistat anunciat. S'haurà de veure si encara s'estan acabant de tancar els concerts o si un cop més la banda torna a girar l'esquena al nostre país. Per si de cas, Live Nation ja ha avisat que tant si s'aplacen els concerts com si es cancel·len es podran recuperar els diners de les entrades.
La informació musical.
Després de més de 10 anys de la seva separació, Audioslave, la banda formada per Tom Morello, Chris Cornell i altres, anuncien un retorn molt esperat pels seus seguidors. El grup tocarà en un concert que ha de servir per boicotejar la investidura de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. En aquest acte també actuaran Prophets of Rage, que han estat els encarregats de donar-nos la notícia, Jackson Browne o Jack Black. L'esdeveniment tindrà lloc el dia 20 a les 8 del vespre al Telegram Ballroom de Los Angeles, que està amb totes les entrades exaurides des de fa ja molts i molts dies. S'haurà de veure si Audioslave seguiran oferint més concerts o si aquest serà un fet puntual.
La informació musical.
I el 17 de febrer arribarà Under Stars, el nou disc de la cantant escocesa Amy Macdonald, que suposa el seu retorn al panorama musical 5 anys després. L'any passat va avançar una de les cançons del disc, Down by the Water, i ara s'han estrenat un primer senzill, el senzill oficial, que es diu Dream On, que ve acompanyat d'un videoclip. La cantant ha anunciat algunes dates de presentació, de moment només pel Regne Unit.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats... pernodirres.cat.
You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. And you got a heart full of gold. And that's really turning me on. So I wanna say, yeah, just say you feel.
Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, què tal?
Com vas?
Molt bé.
Sí.
Aquí, passant fred, en el mur.
En el mur. Bé, m'ha agradat això del mur. Escolta, sí, encara estic flipant de La La Land, eh?
I tant, i tant. Jo també, eh? Bueno, és allò que escoltes, dius, sí, i tal, i va, és una mica així, no? Dic, ostres, ho veus, i dius, sí, sí.
No, no, realment, però és un portento, és un prodigi d'audiovisual, eh?
Sí, 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 un domini de, no només de la part cinematogràfica, sinó de la part musical, coreografia, fotografia, química entre els actors, ostres, és...
I a més, es nota, que és obra del mateix director de Whiplash.
Sí, però, ostres, fixa't que Whiplash era una cosa més negativa, o que t'explicava sí, la sí, part sí, fosca, sí, sí. I en canvi aquí és que t'explica l'altra cara de la moneda, no? La part més optimista, dintre de que també hi ha una part melodramàtica, però vaja, que no té la mateixa força que podia tenir Whiplash, no? En aquest aspecte.
No, bueno, jo estava parlant més en termes de muntatge i de rodatge, i estava parlant més d'això, més que no pas de l'argument, però, sí, sí. Ostres, se li nota, i evidentment musicalment, clar.
No, és una passada. Jo és que vaig sortir del cine cantat, ja t'ho dic.
Sí, sí, i tant.
I el proper bus que em trobi, jo sortiré del cotxe i em posaré a cantar.
I em fotràs sobre el capó del cotxe,
I tant que sí, i tant que sí. A veure si algú s'anima, també.
Molt bé, home, és això.
Si no, allò que deia, els diumenges aquests, tornant de la platja, aquestes coses, doncs... clar que sí.
Molt bé, l'Ignasi Arbat és el director del programa Ningú no és perfecte, que emetem aquesta nit a Ràdio Capital a partir de les 10, i suposo que hi ha condicions de normalitat a través de la FM, perquè t'he de dir que en aquests moments el nostre repetidor principal està sense llum gràcies a la generositat d'Endesa, que decideix, últimament no sé què els hi passa, que decideix tallar la llum del Puig de Son Ric, que és on hi tenim el repetidor principal, i per tant no estem a les fosques totalment, perquè estem per internet, i perquè a més estem sortint també a través del repetidor de Ràdio Bisbal que ens remet cada dia el programa, però vaja, la nostra apreciada i estimada audiència, que sàpiguen que tenim aquest problema.
Exacte, jo els enviava al mur, aquests també.
Sí, però per motius diferents, perquè mira, jo podria entendre que ens tallessin la llum, però de la manera que ens saquegen amb les companyies elèctriques, ja seria motiu també de portar-los al mur i llançar-los de dalt a de baix al mur. Però no, vaja, això ho dic perquè no tenim emissió en FM i ara, es pot dir això.
No, igual, ja. Podem dir-ho clar.
Va, escolta, de què parlarem avui al Ningú no és perfecte?
Doncs, bé, farem tertúlia sobre La La Land, parlem de les estrenes d'aquesta setmana, i entrevistarem en Daniel Genís, que és el capità, com se li diu, del blog El Biblionauta, que és un blog que fa ressenyes de literatura fantàstica, ciència-ficció, terror, és un blog que està molt bé, ell també ens farà algunes recomanacions. I avui també tenim espai de còmic, parlem de recomanacions i còmics que també val la pena llegir.
Perfecte, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10. I ara anem al cinema a veure què podem veure aquest cap de setmana.
Doncs mira, és allò que diem, pel·lícules ja que oloren a nominacions, que per cert ja venen la setmana vinent, les nominacions als Oscar, i ja veureu que algunes d'aquestes ja hi seran. Com per exemple la primera, que és Loving, que és una pel·lícula d'un director que es diu Jeff Nichols, que aquest tio és boníssim, ja ho dic ara. Ha fet pel·lícules com per exemple Take Shelter, Mad, i l'última que va fer, que és Midnight Special, no s'ha estrenat en sales, es va veure al Festival de Sitges, però no s'ha estrenat.
Oh, no conec ni una, tu.
Està molt bé, Take Shelter i Mad, sobretot, les dues primeres són sensacionals, I les dues estan... Bueno, el Michael Shannon és un dels seus actors fetitxes, no? I també hi surt amb un paper més secundari, però vaja. En aquest cas, Loving està basada en una història real, amb un encàrrec que li va donar el Martin Scorsese, precisament el Nichols.
Ah.
I que és la història d'una parella negra que va una parella interracial, sí, que va revolucionar una mica les lleis de contramatrimonis interracials als Estats Units, no? En el sud. Aquesta història d'aquestes de surenyes, per entendre's, que són les que li agrada explicar al Nichols, no? Sí. Sud d'Estats Units, intolerant, etc. I aquí ens trobem això, no? Amb aquesta parella que interpreten el Joel Egerton i la Ruth Negga, que es casen en un altre estat per ser legal, però bueno, quan arriben a casa seva ve la policia i els enterjola. I bueno, veurem què passa, no?
Molt bé, recordem el títol de la pel·lícula?
Loving.
Loving. Doncs aquest cap de setmana ja podeu anar a veure Loving als cinemes. Què més tenim, Ignasi?
Una altra que Figures ocultes, aquesta també apunta cap a Òscar, d'alguna manera. El director és el Theodore Melfi. Aquest senyor havia fet una pel·li que es deia Sant Vincent amb el Bill Murray, no sé si la recordes.
No, boig.
Doncs ara ha fet una pel·lícula que també està basada en una història real, també en una història de tres protagonistes de raça negra, que treballaven a la NASA durant els anys 60 per posar l'astronauta John Glenn en òrbita, no?
Sí.
El primer astronauta que anés en òrbita, etcètera. I tenien tres científiques matemàtiques boníssimes, però eren negres. Aleshores, com les tenien? Les tenien en un edifici a part i, a més, allà... No, que la gent no se n'enterés, no? En banys i menjadors segregats, etc. I la pel·lícula ens explica una mica la història d'aquestes tres treballadores i el repartiment és bastant atractiu. Tenim Octavia Spencer, Kevin Costner, Kirsten Dunst i el Glenn Powell. I és una pel·lícula que s'han dut també premis a BAFTA, sindicats d'actors, guionistes, vull dir que alguna cosa cobra els Oscars també.
Molt bé, doncs seguim, Ignasi, què més podem anar a veure?
Mira, doncs amb el Sitges, el Contracorriente Sitges Tour, que cada setmana ens està arribant una pel·lícula que s'ha estrenat al Festival de Sitges, aquesta setmana toca el torn a Godzilla, amb la pel·lícula Shin Godzilla, que és una nova pel·lícula de Godzilla, però feta al Japó. Recordem que hi ha hagut remakes nord-americans, doncs aquesta ja és produïda per Toho i mal. Aquesta és la característica que té, bé, a banda de ser una mica un ribot, és a dir, no respecta res del que hi ha hagut fins ara. Per primera vegada ens mostra el monstre a plena llum del dia. És a dir, aquí no veiem a Godzilla de nit atacant Tòquio i enfosquint la imatge per dissimular els efectes especials. No, no, aquest Godzilla surt a les 8 del matí, puntual, del mar, i comença a arrasar.
Hola, japoneses!
Ara, bon dia!
Vale, vale.
Exacte. Doncs això, s'ho carrega tot, val? I està molt bé els efectes especials d'aquesta part, bueno, és el Godzilla allà, que a més muta, evoluciona, i s'ho carrega tot, i està tot molt il·luminat, és a dir, tu veus com els edificis s'ensorren, com ell ho ataca tot, i ho veus perfectament. O sigui, amb aquest aspecte està molt bé. Ara, té una altra part de la pel·lícula, que és, per mi, la part més negativa, que és una part que té més pes que no pas el monstre, d'aquí el defecte d'aquesta pel·lícula, que és que es dedica a fer política, és a dir, entra en els despatxos dels polítics a veure com gestionen l'atac del monstre, no? Ah. Era clar que els polítics japonesos són igual de dolents que els nostres, després de veure la pel·lícula.
Sí.
Però bé, que resulta una mica avorrida, dius, ostres, he trobat a faltar més monstre
i menys Shinzo Abe, ja.
Sí.
Clar.
Però vaja, en aquest cas intenta una mica agafar amb el desastre de Fukushima, fer una cosa paral·lela, però amb el monstre de Godzilla.
De Godzilla, no? Ja. Sí. Molt bé, recordem el títol de la pel·lícula, i aquí som?
Sí, Shin Godzilla.
Shin Godzilla. Escolta, et queden 25 segons.
Bueno, doncs 25 segons per fer una no recomanació, si et sembla bé.
Ràpid, vinga.
Tercera part de Triple X, Reactivated, Vin Diesel, que es pensa que, bueno, això de Fast and Furious li va molt bé i que pot continuar ressuscitant alguna franquícia vella que ja no era bona en origen i ara doncs, intenta repescar amb aquesta tercera entrega de Triple X, ressuscitant un personatge que moria en l'extra del DVD de la segona part.
O sigui que... moria a l'extra del DVD de la segona part, collons.
Sí, el més patillero que us podeu trobar per la cara.
Va, pel·lícula que no s'ha de veure Triple X. Ignasi, que vagi bé, gràcies, eh?
Vinga, adéu!
Apa, adéu! Estem a punt de tancar el supermatí d'avui, com sempre, amb el repàs, amb l'últim repàs informatiu a les notícies més pròximes.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret. El pacte de govern a Palafrugell trontolla. Toni, bon dia.
Bon dia. El PSC de Palafrugell analitza la proposta que li ha fet el president intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé, perquè el socialista Juli Fernández ocupi l'alcaldia fins a la fi del mandat. Recordem que el PSC i CiU de Palafrugell tenen un pacte de govern segons el qual el darrer any de mandat l'alcaldia passaria a mans del que fou cap de llista de CiU, Albert Gómez, actual primer tinent d'alcalde. Però Gómez va deixar Unió la tardor de 2015 i el Partit Democristià el considera un trànsfuga.
El dirigent intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé, s'ha reunit aquesta setmana amb l'alcalde l'alcalde de Palafrugell per traslladar-li la proposta. Unió entén que l'acord és entre els partits i reclama Albert Gómez que retorni l'acta de regidor i la de diputat provincial. Els socialistes estudiaran la situació, però Gómez els adverteix que si no respecten el pacte, l'acord de govern pot trencar-se ara mateix. Cal tenir present que el PSC manté el govern pel suport de CiU perquè no tenia prou majoria. Juli Fernández vol respectar el pacte, però també és partidari que els polítics que deixin un partit retornin l'acta de regidor, com és el cas. Aquesta situació deixa a la corda fluixa la majoria de govern a Palafrugell, pendent de la decisió que prengui el PSC.
Bonificacions de l'IBI a Begú per famílies nombroses o monoparentals.
20 famílies nombroses o monoparentals de Begú es beneficien enguany de la bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'any passat. La bonificació pot arribar fins al 50% i afecta tant si en són propietaris com a llogaters. La Junta de Govern ho ha acordat per unanimitat. Del total que haurien de pagar aquest any aquestes famílies, que puja a més de 8.700 euros, els hi han abonat uns 3.400 euros, fet que representa un 39%. Així, finalment, hauran de pagar uns 5.300 euros.
Els percentatges es fan d'acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals que van ser aprovades a finals del mes de setembre passat sense cap vot en contra. Per aconseguir la bonificació calen una sèrie de requisits, com, per exemple, estar empadronat durant l'any anterior a l'exercici en el qual es demana la subvenció o estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i no tenir cap deute per cap concepte.
El ple de Palamós ajuda a la Creu Roja.
El ple de Palamós ha aprovat declarar les obres d'ampliació del local de la Creu Roja com d'especial interès públic. Això permetrà gaudir d'un conjunt de beneficis fiscals perquè s'entén que la seva activitat dins el local constitueix un benefici per a la comunitat. L'entitat s'estalviarà el 95% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.
La Creu Roja va presentar la sol·licitud abans d'acabar l'any i va rebre llum verda dels serveis tècnics, l'arquitecte municipal i gestió tributària de la ciutat. En el ple s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut. El seu regidor, Joan Boigues, hi dona suport, però ha optat per l'abstenció perquè entén que l'Ajuntament hauria d'assumir serveis que donen entitats com Creu Roja i que aquesta no és l'única entitat que du a terme activitats en benefici de la comunitat. La seu de Creu Roja Palamós, situada al carrer de la Mercè, s'ampliarà amb el local del costat, que ha comprat amb una part dels 1,3 milions d'euros que una benefactora va deixar en llegat a aquesta entitat.
La Costa Brava serà present a Fitur, o és present a Fitur 2017.
L'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona és present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, des de l'Espai Promocional de Catalunya. La mostra, una de les cites anuals del sector, s'allargarà fins diumenge. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona hi presenten l'oferta turística global de la destinació, així com també les novetats en productes i serveis turístics per la temporada 2017.
Entre altres, destaquen la commemoració de l'any de la bicicleta i la sostenibilitat, la celebració de la segona edició del Mes de la Cultura al novembre, la tercera edició del Festival En Natura't, la quarta edició del Festival del Vi Vívid i la programació de festivals d'estiu de la Costa Brava, entre d'altres. Els representants gironins es reuniran amb companyies de transports aèries i ferroviàries, empreses operadores de viatges, portals de viatges i mitjans de comunicació, amb la voluntat d'establir-hi relació i estudiar propostes de col·laboració i nous projectes.
I avui comença una campanya gastronòmica a Pals.
Avui comença la quarta edició de la campanya de la Tòfona, que s'allargarà fins al 18 de febrer. La iniciativa gastronòmica s'ha presentat aquest dimecres en un acte al restaurant S'Apunta, un dels establiments on es podran degustar les propostes amb la Tòfona Negra com a base, juntament amb els restaurants Sol Blanc i Esportal.
La Tòfona Negra és un comestible excel·lent. Els francesos l'anomenen el diamant de la cuina i fa anys que van incorporar-la com a condiment en el seu repertori culinari. També es fa servir per aromatitzar conserves i embotits, com la coneguda botifarra catalana trufada. És el bolet amb un preu més elevat en els mercats especialitzats catalans, tant per la seva qualitat com per la seva raresa i la dificultat per trobar-lo.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. La informació segueix a través del web radiocapital.cat i abans d'acabar el programa tenim encara temps per un apunt meteorològic.
Doncs sí, una jornada amb canvi respecte als últims dies, encara amb una temperatura freda. Aquesta nit hem arribat als 3 graus negatius aquí a Palafrugell, però la tendència és que a poc aquestes temperatures mínimes ja no siguin tan baixes. La nebulositat anirà en augment i el vent del nord anirà perdent força per donar pas a vent de component est. Avui pot arribar alguna precipitació cap al migdia i atenció perquè la cota de neu és de 300 metres i pot quedar algun punt enfarinat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per l'estat de la mar i per fred. I de cara al divendres arriben precipitacions i la cota de neu es mourà entre els 500 i els 800 metres. Haurem d'estar atents i us anirem informant des de radiocapital.cat.
Gràcies, Martí Seguer. Gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí. Nosaltres tornarem com cada dia puntualment demà, que ja serà divendres, per fi serà divendres, a les 8. Una salutació a tots els que ens escolteu i un record a les famílies dels amics d'Endesa que han decidit tallar-nos la llum del centre emissor. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.